L'Hospital Clínic de Barcelona recupera a poc l'activitat després de l'atac informàtic d'aquest diumenge. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Després d'un dilluns atípic on el clínic va treballar fora de la normalitat, aquest matí ja s'han pogut recuperar el 10% de les consultes externes i entre el 40 i el 50% també de les operacions que es fan a la seu de l'hospital al carrer Villarroel. En canvi, el centre d'extraccions i la radioteràpia oncològica continuen ajornant visites i redireccionant els casos urgents cap a altres centres, com el cas dels infarts o els ictus. Després d'aquest atac informàtic, els treballs tècnics duts a terme fins ara han permès reactivar l'accés a una part dels sistemes afectats. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Tot i aquesta recuperació progressiva, encara no hi ha una previsió clara de quan es restablirà el sistema.
I per això el centre informa que la gent no vagi a visitar-se al centre si no l'han trucat expressament perquè hi tenia una cita programada. Aquest matí, tota la gent que hi ha anat és perquè tenia una operació pendent. Els treballadors han lamentat la situació que veuen preocupant.
La fotografia és bastant seriosa. Vull dir, la veritat és que l'activitat assistencial està siguent zero.
Esperemos que se arregle pronto y que todo vuelva a la normalidad. Más que nada de cara a los pacientes.
És el testimoni del personal sanitari recollits per Ràdio Estel, aquest personal sanitari que treballa al clínic i que ha vist afectada la seva feina aquests dos dies. I és que l'atac ha deixat inoperatius els ordinadors i infermers i metges. Han hagut de tornar al boli i al paper un atac informàtic perpetrat només amb l'objectiu d'obtenir dades privades del clínic i dels pacients perquè després els ciberdelinqüents puguin vendre-les al millor postor. Una qüestió, però, que també ens afecta a nivell personal. Com a ciutadans, no quedem al marge de la ciberdelinqüència i per això cal posar barreres a aquests delinqüents i no facilitar-los les coses. N'ha parlat aquest matí, també en aquesta emissora, el coordinador del màster en ciberseguretat de la Salle Universitat Ramon Llull, Marc Rivero.
I encara estem amb el tema de les contrasenyes, no? Hòstia, per què he de canviar la contrasenya cada 6 mesos, no? Si jo vull posar una i la mateixa a tots els llocs, i amb això ja en tinc suficient. Clar, si estem amb aquesta mentalitat a 2023, ho estem fent potser massa fàcil de cada cibercriminal.
I encara sobre aquest atac informàtic del clínic, el govern dona per fet que els ciberdelinqüents demanaran un rescat econòmic en les properes hores.
Des de l'executiu català critiquen que l'objectiu de l'atac hagi sigut fer el màxim mal possible i ha recordat que els ciberdelinqüents han atacat amb un modus operandi innovadors i molt complex. Tot i això, el govern avisa que no pensa pagar ni un cèntim als delinqüents per aquest rescat.
D'altra banda, les portes del dia 8 de març, dia en què es commemorarà el Dia Internacional de la Dona, demà mateix, el mateix govern anuncia que oferirà gratuïtament productes d'higiene femenina.
Totes sabem el que és que et vingui la regla i no portis cap producte a la bossa, i en especial també per a les dones en situació de vulnerabilitat per causes socioeconòmiques o per altres qüestions.
L'anunci la feia la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, després del Consell Executiu que s'ha reunit avui dimarts.
I aquests productes es podran agafar d'uns dispensadors que s'instal·laran en escoles, universitats o estacions també de transport públic. A banda d'això, també es distribuiran calces menstrual, copes i compreses reutilitzables a diferents punts de la recollida.
Mentrestant, a Madrid, el govern espanyol afronta dividit aquesta tarda l'aprovació per a que es comenci a tramitar al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí. Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, que tot apunta que no passarà, la mesura tirarà endavant amb els vots a favor dels socialistes i Partit Popular i la negativa de Podem, tot i que des de la formació Lila confien en tancar un acord amb el PSOE durant aquest tràmit parlamentari. Tornant a Catalunya, la Fiscalia de Medi Ambient i Atenció avisa a la Generalitat de la degradació que pateix el Delta del Llobregat.
El fiscal afirma que la degradació l'ha provocat les infraestructures que han tirat endavant les institucions públiques, com per exemple els aparcaments de l'aeroport. La Fiscalia apunta que algunes d'aquestes infraestructures s'han fet sense la correcta execució i seguiment de les mesures compensatòries corresponents i d'altres s'han fet amb el desconeixement de la protecció que s'ha de fer d'aquest espai natural.
Com ha patit la fauna i flora de la zona i com afectarà això una possible ampliació, per exemple, de l'aeroport del Prat? Li preguntarem avui en directe al Jaume Graue, que és portaveu de l'entitat Ecologistes en Acció. Tot plegat El dia en què s'ha confirmat que el cardenal Joan Josep Omella entrarà al Consell de Cardenals, el grup de col·laboradors més importants que assessoren el papa en els termes com, per exemple, la reforma de l'Església.
Un cop expirat el mandat dels anteriors membres d'aquest grup, conegut com el C9, el papa Francesc, que inclòs en aquests nomenaments l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola. La propera reunió d'aquest Consell serà el 24 d'abril a les 9 del matí a la Casa Santa Marta.
I al temps dels esports explicarem que aquest dimarts se celebren 2 anys del retorn de Joan Laporta a la presidència del Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Passarem revista i parlarem de la marxa de Leo Messi, del canvi a la banqueta entre Koeman i Xavi i de les palanques.
També avui aquesta matinada els Lakers retiraran la samarreta de Pau Gasol, considerat el millor jugador català de bàsquet de la història.
La franquícia nord-americana retirarà el mític dorsal 16 amb una cerimònia al Crypto Arena que servirà per posar en valor la trajectòria de Gasol. Així doncs, aquesta nit, el 16 de Gasol s'unirà al 24 de Kobe Bryant en el lloc més alt de l'estadi dels Lakers.
I a la plana cultural, el Teatre Maldà ha presentat aquest dimarts la seva nova obra teatral. Es tracta del musical Tres Desitjos, amb l'Alzheimer juvenil i les cures com a protagonistes.
M'agrada molt a mi l'enfoc que se li ha donat a l'obra aquesta, que no va a fer sang amb la malaltia d'Alzheimer, sinó que és un homenatge als cuidadors.
És l'actriu Mercè Martínez, una de les actrius d'aquest musical, d'una producció que retrata les conseqüències vitals per a les persones que acompanyen els malalts.
I l'espectacle ho explica a través de la història d'una parella jove on els integrants, un dels integrants, de fet, és diagnosticat d'una variant genètica i minoritària d'Alzheimer. Tres Desitjos es podrà veure en aquest Teatre Barceloní a partir del 15 de març i fins al 7 d'abril.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per les properes hores. Una informació meteorològica que, com de tarda, ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures van pujant. Avui un ambient molt més suau que no pas el d'ahir. Màximes entre els 14 i els 19 o gairebé 20 graus. I de cara als propers dies ja sobrepassarem els 20 graus a molts punts de Catalunya. Aquesta tarda encara amb possibilitat d'algun ruixat feble a punts de les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. I a la resta, nuvolositat variable. Atenció també al vent de ponent que bufa molts punts de l'interior i que és el responsable que avui pugin una mica més aquestes temperatures. Demà una jornada tranquil·la, amb sol, amb alguns núvols, sobretot cap a les comarques del Pirineu, sense conseqüències, a la resta seran 9 núvols, i però sobretot de tipus alt i també algunes boires a primeres hores del matí. Demà, com dèiem, pugen les temperatures, ho faran també de cara dijous, divendres i sobretot de cara al cap de setmana, quan les màximes s'enfilaran per damunt dels 25 graus a bona part de Catalunya.
El govern dona per fet que Ransom House, els ciberdelinqüents que han atacat l'Hospital Clínic aquest diumenge, demanaran un rescat econòmic en les properes hores. Ara bé, l'executiu de Pere Aragonès ja ha reiterat que no pagaran ni un cèntim. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El govern encara no ha rebut cap comunicació dels ciberatacants, però assegura que els pirates informàtics aviat els demanaran un rescat durant el dia d'avui. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha subratllat que el govern no negociarà ni pagarà de cap de les maneres.
No es negociarà amb aquests pirates informàtics. Són delinqüents especialitzats, plenament conscients de la gravetat dels seus actes i, per tant, no hi haurà rescat. Fins al moment no tenim coneixement encara que l'hagin demanat, però és possible que en les properes hores sigui així. Aquest tipus d'atac acostuma a tenir com a finalitat el cobrament d'un rescat econòmic i dir-los que s'han equivocat d'objectiu perquè no negociem amb pirates informàtics.
Plaja ha criticat que l'objectiu de l'atac hagi ha sigut el fer el màxim mal possible i ha recordat que els ciberdelinqüents han atacat amb un modus operandi innovador i molt complex. El govern continua treballant a contrarrellotge per mirar de restablir el sistema informàtic del clínic.
Mentrestant, l'hospital ha recuperat avui part de l'activitat assistencial després d'aquest ciberatac de diumenge. Avui dimarts faran gairebé la meitat de les cirurgies previstes i una de cada 10 consultes externes. El que tinguin visita, la gent que tingui visita, rebrà una trucada de l'hospital per confirmar-la.
Hi ha hagut poca afluència de gent a la sala d'urgències i la d'extraccions per treure sang no hi ha hagut pràcticament ningú. La majoria de pacients que han entrat avui a l'hospital tenien una operació pendent. Alguns usuaris han vingut a provar sort, tot i que no els han trucat per confirmar que avui tenien visita. Amb resignació, els usuaris han criticat que no se'ls atengui. Són declaracions a Ràdio Estel.
catastrófico, muy mal.
Muy mal.
Porque ella tiene otras patologías, ella toma citrón, tiene muchas cosas encima para que le estén anulando, sobre todo citas así importantes como analíticas, como un TAS.
O sea, yo entiendo que puedan tener un ataque. Con los tiempos de ahora y la tecnología es normal, pero buscar alguna forma, alguna alternativa, tenerlo siempre controlado como una segunda opción para que no pasen estas cosas, porque es la, esto es sanidad y esto tiene que ser algo prioritario.
Pues a ver, que perjudica bastante, la verdad.
El clínic manté tota l'activitat urgent i d'hospitalització a totes les seus, la de Villarroel, Plató i Maternitat. També funciona l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, radiologia, proves endoscòpies, exploracions radiològiques i farmàcia ambulatòria. En canvi, el centre continua ajornant les extraccions i la radioteràpia oncològica i envia els codis urgents, com infart o ictus, a altres centres. Una situació que els treballadors la titllen de preocupant i no tenen encara cap previsió de retorn a la plena normalitat.
Els sanitaris el que estem fent és tornar al paper. Com vaig començar a l'hospital, doncs el mateix, recuperar tots els registres en paper. El que estan patint més són els pacients, perquè s'han anul·lat quiròfans, l'atenció no és la mateixa.
La fotografia és bastant seriosa. Vull dir, la veritat és que l'activitat assistencial està sent zero, pràcticament. Vull dir, això afecta tant a malalts com a treballadors. Els treballadors treballem com fa 30 anys enrere. Però l'activitat assistencial s'ha disminuït moltíssim. Vull dir, s'està fent lo superurgent i res més, perquè no es pot fer res més. Tot està digitalitzat avui en dia.
No, esperemos que se arregle pronto y que todo vuelva a la normalidad. Más que nada de cara a los pacientes.
El clínic demana que la gent no vagi al centre si no és estrictament necessari o no se l'ha trucat. L'hospital actualitzarà la seva situació aquesta tarda.
Gràcies, Sílvia. Precisament darrere d'atacs com el que ha patit l'Hospital Clínic hi ha grups que es dediquen a extorsionar i fer spam als usuaris afectats amb les seves dades sensibles que els hi han robat.
És el que ha apuntat Marc Rivero, coordinador del màster de ciberseguretat de la Salle Universitat Ramon Llull, qui ha afirmat que el grup Ransom House, qui ha perpetrat aquest atac que des de diumenge està dificultant aquesta activitat al clínic, vol les seves dades per vendre-les al millor postor.
Un hospital normalment tindria dades molt interessants, no? Com podria ser, per exemple, patologies o enfermetats que siguin, per exemple, imagina't un polític o una persona de renom que tingui, jo què sé, un ETS o que tingui un càncer i que això no sàpiga i, per tant, el poden extorsionar directament, no? A una extorsió directa. Això seria una de les variants que podria succeir d'un atac d'aquest tipus, no?
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Rivero també ha detallat que els ciberdelinqüents haurien pogut entrar dins el sistema de l'hospital a través d'un proveïdor informàtic, alguna escletxa de seguretat o a través d'una campanya dirigida exclusivament al clínic.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions a les portes del 8M. El govern instal·larà dispensadors de productes menstruals. Ho faran equipaments públics, per exemple, escoles, universitats o estacions de transport públic. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Estania Verge, ha assenyalat aquest migdia que la mesura busca garantir l'accés dels productes menstruals de totes les dones.
Disponibles per a tothom, perquè totes sabem el que és que et vingui la regla i no portis cap producte a la bossa, i en especial també per a les dones en situació de vulnerabilitat per causes socioeconòmiques o per altres qüestions.
A banda d'aquests productes, el govern també ha anunciat que distribuirà calces menstruals, copes i compreses reutilitzables a diferents punts de recollida. Deixant de banda el govern català, si girem la mirada a Madrid, el govern espanyol ha aprovat avui el projecte de llei de paritat, amb el que es buscarà que hi hagi una major presència de la dona als àmbits de decisió, tant públics com privats. El Consell de Ministres ha donat, per tant, llum verda avui a la tramitació d'aquesta llei, que vol aconseguir que hi hagi una representació paritària en aquests centres de decisió.
I aquesta nova llei implicarà mesures com ara la creació de llistes electorals cremallera, és a dir, on es vagin alternant candidats home amb candidats dona. També hi haurà, i també s'haurà d'assegurar, que hi hagi paritat en el Congrés dels Diputats com en el si del govern, també als Consells de l'Administració de les grans empreses. En donava més detalls la vicepresidenta primera del govern, Nadia Calviño.
Las sociedades cotizadas deberán asegurar que sus consejos de administración al menos tienen un 40% de consejeros del sexo menos representado antes del 1 de julio de 2024. En los puestos de alta dirección deberán velar y ajustar los procesos de selección para que se alcance también este objetivo.
Actualment, segons dades de 2022, en grans empreses, tan sols un 32% dels seus càrrecs els ocupen dones.
I a tot això, les dones amb discapacitat intel·lectual alcen la seva veu i també reclamen que es tingui en compte la seva realitat a l'hora d'abordar la lluita per a la igualtat de gènere. Ho fan a través d'un comunicat enviat per DINCAT, una entitat que agrupa unes 300 entitats del sector.
Des del col·lectiu adverteixen que pateixen una doble discriminació, una per ser dona i una altra per tenir una discapacitat. Les entitats alerten que tenen menys accés a l'educació, una taxa d'atur més elevada, salaris inferiors i un risc més elevat de patir abusos. De fet, una de les principals denúncies que fan és la discriminació que pateixen en l'accés als drets sexuals i reproductius. Segons un estudi impulsat per Plena Inclusió a Espanya, revela que el 83% de les dones del col·lectiu no manté relacions sexuals, el 47% no té parella i només el 6% de les dones amb discapacitat intel·lectual té fills.
I encara relacionat amb el 8 de març, la situació econòmica i social que viu el país i una feina més proactiva en la detenció de casos de vulnerabilitat fan que aquest any passat, 2022, hagin augmentat a un 87% les dones embarassades que tenen a la unitat d'obstetrícia social i salut mental de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
I aquesta es tracta d'una unitat pionera que ha passat d'atendre 71 dones l'any 2019 a atendre'ns 270 aquest 2022. En aquesta secció atenen aquelles dones embarassades que necessiten ajuda de serveis socials o fer front també als seus problemes de salut mental i addiccions durant l'embaràs. En declaracions a Ràdio Estel, Miguel Sandonis, psiquiatre de la Unitat de Psiquiatria Perinatal de l'Hospital Vall d'Hebron, diu que encara hi ha molta feina a fer al voltant del tracte que reben les dones embarassades per part de la societat.
El simple hecho de que una mujer esté embarazada a día de hoy supone para una empresa, ¿no?, o para cualquier trabajador una problemática, ¿no? No está bien visto, por ejemplo, tampoco que se falte al trabajo para acudir a las visitas médicas. Imagínate si tenemos que aumentar, ¿no?, visitas pues porque te encuentras mal a nivel anímico, pues porque tienes problemas económicos y tienes que visitarte con un trabajador social. Todo ello conlleva a que el embarazo en la sociedad en la que vivimos se ha visto como una problemática en...
Des del 2017, diversos treballadors sanitaris de diferents especialitats de la Vall d'Hebron col·laboren per oferir una assistència clínica a dones amb problemes de salut mental i també addiccions. De fet, un 10% de les dones que van donar llum en aquest hospital català durant el 2022 van requerir d'aquesta atenció de treball social sanitari.
Tornant a Madrid, quan acabi aquest programa, cap a les 3 de la tarda, començarà el Congrés dels Diputats, al ple on s'ha de decidir si es tramita la reforma de la llei del només sí és sí. El govern espanyol, format, recordem, per PSOE i Unides Podem, arriben a la sessió plenària en posicions diferents, ben enfrontades entre ells, ja que el projecte de reforma hi ha almenys 3 punts on les dues formacions mantenen discursos enfrontats.
I si no hi ha canvis d'última hora, el ple del Congrés acceptarà tramitar la iniciativa socialista amb el vot a favor del PSOE i del Partit Popular i el vot en contra d'Unides Podem, incloent-hi el vot negatiu de la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Els socialistes estan convençuts que cal donar una resposta immediata a la crisi generada després de les reduccions de condemnes que han anat tenint els condemnats per delictes sexuals. En canvi, Unides Podem creu que la proposta socialista, que en tot cas només pot afectar futurs delictes, desplaça el consentiment i defensa pujar les penes a les agreujants, una opció que el PSOE no veu factible.
De fet, les negociacions entre els dos partits fa mesos que estan estancades. Però avui el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Jaume Sens, creu que és possible arribar encara a un acord amb els socialistes durant la tramitació parlamentària.
No es bueno legislar en caliente a golpe de titulares y mirando las encuestas. Creo que cuando esto coja pues una velocidad diferente, pueden darse las condiciones para que se dé ese acuerdo. Sinceramente, nosotros pensamos que es posible.
Asens ha remarcat també que passi el que passi aquesta tarda no és la fi del món, que PSOE i Unides Podem votin diferent al Congrés. En canvi, des de la bancada socialista, la diputada del PSOE i alhora secretària d'Igualtat d'aquest partit, Andrea Fernández, ha assegurat que votar en contra d'iniciar la tramitació d'aquesta reforma al Congrés és sinònim de negar-se a negociar, ho ha dit a TV3.
Existe también una demanda y existe también una conversación acerca de la necesidad de reformar una ley que evidentemente ha tenido efectos que no son los deseados. Siendo una buena ley, ha tenido unos efectos penales que no eran los deseados por ninguno de los legisladores que votamos a favor de esa ley. Por tanto, yo lo que le diría a Unidas Podemos y a todos los grupos de esta Cámara es que en un ejercicio de responsabilidad voten a favor de que esta ley pueda debatirse en el Congreso y pueda negociarse en el seno del Parlamento.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. El cardenal Joan Josep Omella entrarà al Consell de Cardenals, anomenat C9, que és el grup de col·laboradors més importants que assessoren al papa en els temes de la reforma de l'Església. Ho ha informat aquest matí la Santa Seu.
Un cop expirat el mandat dels anteriors membres d'aquest grup francès inclòs en els nomenaments l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, la propera reunió d'aquest Consell se celebrarà el 24 d'abril a les 9 del matí a la Casa Santa Marta. La darrera reunió d'aquest Consell, celebrada el desembre de l'any passat, va estar dedicada, entre altres temes, a la fase continental de l'actual sínode. La primera reunió es va celebrar de l'1 d'octubre, volíem dir, de 2013, i, per tant, les trobades estan a punt de complir 10 anys.
En una altra ordre de coses, una investigació de la Fiscalia de Medi Ambient constata la greu degradació que pateix el delta del Llobregat. L'informe del fiscal en cap de Barcelona, Antoni Pellegrín, que atribueix aquest deteriorament del delta del Llobregat als projectes d'infraestructures impulsats per les diferents institucions públiques.
El fiscal afirma que algunes d'aquestes infraestructures s'han fet sense la correcta execució i seguiment d'aquestes mesures compensatòries corresponents. D'altres s'han fet amb desconeixement amb la protecció d'aquest espai natural, i és en aquest apartat que s'assenyalen els aparcaments duts a terme per Aena.
El Ministeri Públic també opina que la situació actual de la xarxa Natura 2000 aquí al delta del Llobregat no és gens esperançador. Per al fiscal, les transformacions que s'han fet al llarg del temps sobre el territori han afectat negativament a la biodiversitat d'aquest espai. I per aprofundir en aquesta qüestió i per saber l'afectació real que hi ha hagut i quin futur depara en aquest delta del Llobregat, podem saludar a aquesta hora en Jaume Grau. Ell és portaveu d'Ecologistes en Acció. Senyor Grau, bona tarda i moltes gràcies. Senyor Grau, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, em sentiu?
Hola, bona tarda, sí. El sentim. Aviam, aquest avís que fa la Fiscalia de Medi Ambient a la Generalitat, alertant d'aquesta degradació del delta, arriba tard o el delta encara té possibilitat de regenerar-se?
Doncs, afortunadament, la natura té una gran capacitat de resiliència i de recuperar-se, i pensem que mai no és tard si les polítiques comencen a canviar. Les polítiques públiques comencen a canviar. Efectivament, és cert que hi ha hagut durant molts anys, dècades, una visió d'aquest territori com un espai on especular. Només cal recordar megaprojectes com el de Rovegas, no? El gran complex de casinos que es volia fer al damunt del parc agrari, o el Barça Park, no? Un gran complex turístic i d'oci que volia fer el Futbol Club Barcelona en l'època de Joan Laporta, al costat del Ramon de Filipines, o tants altres. Per tant, sempre hi ha hagut i sempre que hi haurà megaprojectes aquí, però, per sort, el territori ha lluitat, s'ha defensat i s'ha mantingut un espai agrari, un espai natural prou potents i que, amb una mica de bona gestió, poden ser realment espais emblemàtics pel país.
Uh-huh. Amb exemples concrets, directament, com han afectat aquestes infraestructures en aquest delta? Quines conseqüències ha portat?
Bé, doncs moltes. El mateix, mira, per començar, l'ampliació del port de Barcelona va provocar, al seu dia, com sabeu, doncs el desviament del riu amb una nova llera, el qual desviament va ser declarat il·legal per part del Tribunal Suprem, perquè com que ja estava efectuat, doncs al final es va quedar així, però es va perdre tot l'ecosistema de l'antiga llera, l'original, i el que s'ha conservat encara, de fet, encara hi ha és una zona humida amb un important valor, perquè hi ha moltes espècies d'ocells, però encara hi ha voluntat d'estudiar aquell espai per les noves accessos al port. I, per tant, la mateixa infraestructura del port de Barcelona va provocar greus impactes, sobre la desviació del riu i també el fer créixer el nou espigó, la nova zona de terminal del xinès que canviem, també va afectar el flux marí. L'aeroport, doncs, no cal que ho expliquem, no? El projecte del riu va suposar l'ampliació anterior, va afectar llacunes protegides, i algunes s'havien d'haver compensat amb altres actuacions de conservació i restauració. Doncs aquests espais humits que es van destruir, on avui hi ha la tercera pista i la terminal T1, doncs no s'han compensat amb les adequades actuacions. De fet, s'estan perdent espècies d'ocells, estan perdent poblacions, estan minvant les poblacions de molts ocells protegits a nivell mundial, a nivell europeu també, i això s'afecta directe d'aquestes megaobres del port, de l'aeroport, el desviament a l'autovia de Castelldefels també, amb aquests pàrquings que ho has esmentat, no? Els nous pàrquings de llarga durada al voltant de l'autovia, alguns construïts en un espai protegit, Natura 2000, o espais, per exemple, a zona de Can Sabadell, a Viladecans, a tocar a Sant Boi, que hauria de ser restaurat com a aiguamoll que és, i en canvi s'ha totalment ballat, amb runes, amb residus, i per tant no s'ha recuperat i adequat ambientalment. Són només alguns dels exemples, perquè tenim molts plans urbanístics, molts projectes d'infraestructures que afecten l'espai i que estan provocant, doncs, això, que s'estiguin perdent molts dels seus valors naturals. I això, francament, dintre un context europeu i mundial de crisi de biodiversitat, és totalment inacceptable.
Quan parles d'aquestes compensacions, per què no s'ha fet? És perquè la mateixa institució que ha de compensar és la mateixa institució que degrada aquest delta?
Clar, quan s'aprova un projecte urbanístic, en aquest cas una ampliació del port, per exemple, de l'aeroport, la declaració d'impacte ambiental estableix una sèrie d'obligacions. Aleshores, l'administració o el promotor, en aquest cas era el AENA, doncs, que és el promotor de l'obra, té l'obligació de complir en paral·lel a les obres d'execució d'aquell projecte, doncs, les compensacions adequades per garantir que no es perd amb el seu conjunt, no es perd biodiversitat, no es perd amb valors naturals. Què ha succeït? Doncs que justament AENA, durant més de 25 anys, ha estat incomplint bona part de les prescripcions que se li van indicar com a obligacions per compensar aquests impactes que va fer l'ampliació anterior, no? L'última ampliació. Aleshores, és directament una irresponsabilitat, bàsicament, del govern central, del govern espanyol, i també una certa deixadesa, també ho hem de dir, dels governs autonòmics, dels diferents governs de la Generalitat, que no han tingut gaire interès en el tema. Vull citar un exemple. El Delta de Llobregat té un valor com a aiguamoll d'importància internacional molt gran. De fet, seria el segon número d'espècies d'ocells aquàtics, per exemple, a Catalunya, per davant, fins i tot, els aiguamolls de l'Empordà, però el govern de la Generalitat s'ha negat durant dècades a que sigui inclòs el conveni internacional de zones humides, el conveni de Ramsar, que es diu, perquè no es volia una nova figura en protecció per un espai humit tan a prop de Barcelona, sempre amb aquesta perspectiva de que potser un dia, en un terreny pla al costat del port i l'aeroport i la gran capital, haurem de construir. Per tant, no volem protegir. Així que assenyalem directament al govern espanyol, però també als diferents governs de la Generalitat, com a responsables, diguéssim, de no fer un seguiment adequat i obligar AENA a complir les seves obligacions.
Ja per acabar, senyora Ou, amb aquest informe que hem conegut avui de la Fiscalia, amb aquesta investigació, creuen vostès des d'Ecologistes en Acció que això pot ser una estocada o, si més no, frenar a la possible ampliació de la pista de l'aeroport del Prat?
Bé, sembla prou evident que si no hi havia prou amb la carta d'emplaçament de la Comissió Europea dient que s'estava vulnerant les lleis europees de protecció de la natura, directiva hàbitat, directiva ocells, si no hi havia prou amb allò, doncs aquest escrit del fiscal en què assenyala efectivament que són certes totes aquesta pèrdua d'integritat dels ecosistemes i les espècies protegides és una raó encara més de pes. I ja que els agrada als governs dir que respecten la justícia, respecten les lleis, etc., pensem que és bastant evident que és inviable seguir amb la lògica del creixement permanent i del creixement a costa del territori si es vol complir la llei. Si som un estat de dret i els governs són els primers que han de fer gala, diguéssim, del seu rigor per complir la legislació, no?, que és rigor que exigeixen a la ciutadania, doncs primer han de complir ells doncs, aquestes obligacions legals. I aquest cas està molt clar. El Delta del Llobregat no només no es pot tocar per degradar-lo més, sinó que s'ha d'invertir en restaurar-lo i recuperar-lo. Tenim un espai agrari, un espai natural d'un immens valor, amb dos, des d'un punt de vista ambiental, però també és un punt de vista de producció agrària, que no només no s'han de perdre, sinó que s'han de potenciar i recuperar molt més del que està en què es troba actualment. Per tant, demanem inversions, demanem compromís polític a tots els partits i governs i que això sigui en benefici de la ciutadania, a tota la ciutadania i d'un mínim equilibri en l'entorn natural que necessitem per qualitat de vida, però també per no seguir agreujant la crisi ecològica en la que estem. És que anem, no ho diem nosaltres, ja ho diuen les Nacions Unides i els científics, anem directes al col·lapse. Per tant, o prenem mesures contundents i protegim el territori que ens queda, que té un gran valor com és aquest, o realment estarem agreujant aquest camí suïcida cap a un desastre que ens afectarà les persones. I la Covid ha estat només un avís de que quan agradem el medi ambient se'n gira en contra les persones. Per tant, esperem que hi hagi una mica de seny i que no segueixin, diguéssim, amb aquesta obsessió del creixement a qualsevol preu perquè ens hi juguem al futur.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Jaume Grau, portaveu d'Ecologistes en Acció, moltes gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Encara sobre qüestions de medi ambient, el transvasament del Pantà de Sau començarà d'aquí un mes. Ho ha assegurat avui a Ràdio Estel, a secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernardes. L'objectiu d'aquesta mesura és traslladar l'aigua del Pantà de Susqueda per tal de preservar-ne la qualitat.
Bernardes, que ha assegurat aquí a Ràdio Estel que el govern està estudiant la situació per fer el transvasament amb les màximes garanties possibles. La mesura implicaria traslladar entre 20 i 30 tones de peixos d'un pantà a l'altre. Bernardes també ha avançat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que d'aquí a un mes començarà aquest transvasament d'aigua.
4 mesos de pluja contínua, una pluja ordenada, però sí una pluja contínua per poder revertir sobretot les nostres reserves en embassaments. Per tant, realment estem molt al límit. Seria aquesta potser la sensació que crec que la ciutadania ha de percebre.
Bernades ha remarcat que el trasbassament d'aigua d'un pantó a l'altre no suposa cap pèrdua de recursos i que es fa per garantir que no perdi qualitat.
Aquest anunci arriba el mateix dia en què entra en vigor la declaració d'excepcionalitat per sequera que implica més restriccions en el consum d'aigua. Aquesta situació d'excepcionalitat afecta 6 milions de persones de 15 comarques diferents d'un total de 224 municipis catalans, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona i tota la seva àrea metropolitana.
De moment, amb aquesta primera fase d'excepcionalitat, cada persona no podrà gastar més de 230 litres al dia, una xifra lluny dels 117 litres que gasta de mitjana, així que no afecta per ara l'aigua de boca. El que sí que es prohibeix és el reg de jardins i zones verdes, que s'haurà de fer a partir d'avui amb regadora o amb sistema gota a gota. Pel que fa al reg agrícola, aquest s'ha de reduir a un 40% i la industrial també s'haurà de reduir a un 15% menys aigua que el que s'utilitzava fins a dia d'avui.
I tot això perquè ara per ara les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya estan al 28%, molt a prop del 25% que fa que es declari aquest estat d'excepcionalitat. Pel que fa a la fase d'emergències, aquesta s'activaria en cas que aquestes reserves d'aigua caiguin fins al 16%.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions. L'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, va ordenar directament engegar l'operació Catalunya l'endemà de la Diada de l'any 2012. Segons revela una investigació que ha publicat avui la Vanguardia, el ministre es va reunir amb els seus col·laboradors més pròxims després de veure les portades dels diaris que parlaven de l'èxit que havia tingut la primera gran manifestació independentista.
L'objectiu d'aquesta operació era treure a la llum draps bruts de Convergència i Unió, el partit que aleshores governava la Generalitat de la mà d'Artur Mas. Un cop engegada la maquinària va ser Juan Cotino, volíem dir, exdirector general de la policia, mort el 2020, qui va recomanar al ministre l'excomissari Villarejo. A partir d'aquí, Villarejo es va reunir amb l'exlíder del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, que va ser qui va organitzar la reunió entre l'excomissari i Alicia Sánchez Camacho, on aquesta última li va facilitar una llista de noms a investigar tots ells vinculats amb l'independentisme. A banda dels noms facilitats per Camacho, Villarejo va decidir incloure a la llista altres persones que no tenien res a veure amb aquesta operació, però contra qui ja preparava maniobres pagades per altra gent. És el cas de l'empresària de construcció, Susana Monge, i també de l'excònsul de Letònia, Xavier Vinyals.
Per tot plegat, la mesa del Congrés ha reactivat avui la comissió d'investigació d'aquesta operació Catalunya, que el ple del Congrés va aprovar crear, recordem, el dia 15 de setembre de l'any 2022, però que fins ara havia quedat paralitzada per manca de voluntat dels grups.
Amb els vots a favor de PSOE i Podem, els vots en contra de Partit Popular i Vox, s'ha obert el termini perquè les formacions designin els seus representants a la comissió abans del dia 21 de març. Un cop designats els representants, la comissió encara s'haurà de constituir i elaborar un pla de treball amb les possibles compareixences. Fons del PSOE apunten que el seu objectiu és abordar les noves informacions sobre el cas Kitchen també en aquesta comissió.
I a tot això, l'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament 7 de les 8 denúncies que hi havia recorregudes contra els professors de l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca, recordeu, acusats de delictes d'odi per haver menyspreat alumnes fills de guàrdies civils després del referèndum de l'1 d'octubre.
El 2019, el jutjat d'instrucció va arxivar els 8 casos, però tant la Fiscalia com l'acusació particular ho van recórrer. Ara l'Audiència ha ratificat l'arxivament per a 7 docents i insta al jutjat a obrir una de les causes.
D'altra banda, la diputada de la CUP al Parlament, Eulària Reguant, ja ha pagat la multa de 13.500 euros que li va imposar el Tribunal Suprem per un delicte de desobediència quan es va negar a respondre a les preguntes de Vox durant el mateix judici de l'UO.
Amb aquest pagament, que el va fer el 22 de desembre passat, el Suprem considera complerta ja la pena. Reguant ho ha anunciat a través de Twitter, on ha agraït també el suport rebut i ha reiterat que el que va fer no hauria de ser delicte, ja que, diu, va actuar en consciència.
Estel migdia.
Acabem aquest bloc amb dos punts breus. El primer, els Mossos demanen la col·laboració ciutadana per localitzar una dona de 60 anys que va desaparèixer diumenge a Barcelona, a la zona de la Vall d'Hebron.
Segons informa la policia, la dona és rossa i té cabell llarg i llis, els ulls blaus i fa 1,66 m d'alçada. El darrer cop que va ser vista portava una jaqueta vermella, camisa beix i pantalons i sabates fosques. Els Mossos remarquen que la dona podria necessitar medicació.
I a les Roquetes, això és el Baix Ebre, motorista mort aquest matí en un accident a la carretera C12.
La policia catalana ha rebut l'avís a 8:45 del matí i els Mossos, de fet, continuen investigant aquests fets que han obligat aquest matí a tallar la via en els dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima, 26 persones han perdut ja la vida aquest any a les carreteres catalanes.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app, Més Estel. Més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 2:38, obrim avui la plana local i comarcal a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès, on un projecte de voluntariat inclusiu fa que 7 persones amb diversitat funcional treballin en la renaturalització de l'entorn de la Riera de la Bisbal.
L'objectiu del projecte és revertir la situació i millorar mediambientalment la Riera. El projecte està impulsat per l'entitat ecologista JAPEC i durant aquests dies els usuaris de la Fundació Santa Teresa del Vendrell han après algunes de les particularitats d'aquesta zona i també han netejat part de l'espai natural. Per compensar l'acció han alliberat en aquest espai un exemplar d'estor. Un dels tècnics de l'entitat JAPEC, Xavier Padró, ha explicat la importància ecològica d'aquest espai.
El que hem d'entendre és que això és refugi, doncs és refugi i és aliment per una gran quantitat d'espècies de fauna i de flora, també, no? És un espai que és poc valorat per la gran importància ecològica que realment té, no?
L'ocell que ha estat posat en llibertat ha estat ingressat durant més d'un any en un centre de recuperació a Lleida. Es tracta d'una família jove que l'any 2022 va patir un trauma a l'ala esquerra. Ara s'espera que s'instal·li en aquestes zones pròximes a Banyeres del Penedès.
I diversos grups ecologistes del Berguedà estan en contra del projecte empresarial que es vol fer en els terrenys de l'antiga tèrmica de Cercs.
Es tracta del grup de defensa de la natura del Berguedà i la plataforma antiincineradora de Cercs, que titllen el projecte de barbaritat per la gran quantitat d'aigua que faria servir i també per l'energia que necessitaria per poder funcionar. El que es vol fer en aquest espai és una planta d'hidrogen verd i un gran part també de natura. Els ecologistes expliquen que per separar l'hidrogen de l'aigua cal 6 vegades més energia de la que s'obté. Per això, les entitats han anunciat que presentaran al·legacions al projecte i reclamen als polítics que es prenguin seriosament aquest problema i aquest tema. També qüestionen la manera en com s'ha de recuperar i protegir el patrimoni industrial que hi ha en aquesta antiga tèrmica. Recorden que els terrenys de l'antiga tèrmica de Cercs són d'ús comunal i, per tant, de titularitat compartida entre l'Ajuntament i els veïns.
I encara en aquestes comarques del Berguedà, una desena d'empreses s'han aliat per impulsar el que serà el primer gremi de la bioconstrucció de Catalunya.
La bioconstrucció va a l'alça i la demanda cada cop és més gran, però manca personal qualificat. Per això, la primera acció que s'ha fet ha sigut la creació d'una escola de formació professional. De moment, ja hi ha 3 formacions en marxa. Fa temps que el Berguedà treballa per ser una comarca pionera en aquesta bioconstrucció. De fet, el juny del 2021 es va crear a Avià la primera fira de territori especialitzada en bioconstrucció i eficiència energètica.
I des d'ara, tots els trens que s'aturin a l'estació de ferrocarrils de Capellades, recordem que està situada als afores del municipi, tenen connexió ja amb el centre, que ja sigui amb autobús o amb el servei de transport a demanda. Es compleix així una llarga reivindicació que feia la gent del territori.
En concret, s'han ampliat les expedicions de la línia d'autobús interurbana C1 i també es posa a disposició un vehicle de menys capacitat que funcionarà com a servei a demanda en aquelles hores del dia en què la xifra d'usuaris no justifica l'ús d'aquest autobús. Amb aquesta ampliació, la línia disposarà de 51 circulacions per sentit de dilluns a divendres, quan fins ara en tenia 40. Els caps de setmana i festius es passarà de 27 a 38 circulacions per sentit. Pel que fa al servei a demanda, que fins ara només operava el trajecte de l'estació al poble durant els caps de setmana i festius, a partir d'ara es podrà agafar en tots els sentits de la marxa, també entre setmana.
I acabem aquest recorregut local i comarcal a l'Empordà, concretament al municipi de Llançà, on han denunciat que s'ha intentat enverinar tota una colònia de gats. Els atacants van ruixant benzina al menjar i les cases on viuen aquests animals.
La denúncia l'ha fet l'Associació de Gats de Llançà, que gestiona aquesta colònia que hi ha a prop de l'Institut del municipi. Concretament expliquen que ara fa pocs dies, quan van anar-hi per alimentar els 25 gats de carrer que hi viuen, s'ho van trobar tot ple de gasolina. Havien abocat damunt el pinso, l'aigua, la menjadora i també la caseta que els alumnes de l'Institut van construir per als felins. Asseguren que l'enverinament ja ha estat denunciat perquè s'investigui i demanant a tothom qui pugui haver vist alguna cosa sospitosa que col·labori aportant informació.
I abans de la informació esportiva, atenció si us heu de moure en tren a aquesta hora, perquè hi ha retards a la línia R1 de Rodalies, amb afectacions a les freqüències i als horaris, i per tant s'augmenta el temps de recorregut dels trens d'aquesta línia. Recordem, retards a la R1 de Rodalies. Us ho avançàvem a la portada, obrim la plana esportiva explicant-vos que aquesta matinada Los Angeles Lakers retiraran, Anna, la samarreta de Pau Gasol.
Sí, que la retirin aquesta matinada no és casual. Serà el dia en què els Lakers rebran els Memphis Grizzlies, l'altre equip de l'NBA que ha estat important per Gasol. El de Sant Boi va jugar amb l'equip de Tennessee durant 8 temporades i després va vestir la samarreta groga i porpra durant 6 temporades i mitja, amb què va conquistar 2 anells de l'NBA. El dorsal 16 estarà penjat al costat de Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal i el 24 del seu etern amic Kobe Bryant, que va morir ara fa 3 anys. És la primera vegada en la història de la NBA que retiren la samarreta d'un català. L'acte es farà a la mitja part del partit. Els qui ja són a Los Angeles durant suport a Gasol són Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, José Manuel Calderón i Raúl López. Al mitjà dels Gasol, en Marc, que és president i pivot del Girona, tampoc es perdrà el certamen que viatja a Los Angeles abans del partit d'aquest diumenge entre el Girona i el València.
Punt. Continuem parlant de bàsquet ara, Baró en clau blaugrana, perquè aquesta setmana el Barça té dues trobades d'alta exigència a l'Eurolliga. Aquest dimarts visita la pista de l'Olympiakos i divendres la del Fenerbahçe d'Istanbul.
Els blaugrana, que són tercers de la classificació, estan empatats amb els grecs, que són segons. Pel que fa al balanç, tots dos han guanyat 18 duels i n'han perdut 8. I els turcs, que són quarts, n'han guanyat dos menys. És a dir, han sumat 16 victòries i han patit 9 derrotes. Escoltem el tècnic Saras Jasikevicius.
Esta semana tenemos dos rivales de nivel Final Four y vamos a ver dónde estamos y vamos a ver cómo afrontamos esto. Yo creo que deberíamos ser muy ilusionados con jugar en estos dos pabellones, estos dos ambientes increíbles y hacer nuestro baloncesto.
I el partit d'avui contra un dels rivals més en forma d'Europa serà l'Olympiakos a les 8 del vespre. Escoltem altra vegada Saras, però ara parlant sobre el partit d'aquesta nit.
Que es un equipo, uno de los mejores de Europa, ¿no? Uno de los consistentes. Un equipo que, bueno, mueve balón y mueve jugadores a un nivel que tarde o temprano te pierdes, ¿no? Y yo creo que son mejores en esto. Y esto lo que habrá que tener mucha concentración sobre sus movimientos.
I pel que fa a la resta de partits d'aquesta setmana a banda del d'avui, divendres serà contra el Fenerbahçe, que començarà a 3:45 de la tarda, i diumenge els blaugrana rebran el Palau, el Manresa, però serà un partit corresponent a la Lliga.
Allà encara en clau blaugrana, avui també us explicàvem abans, fa 2 anys que Joan Laporta va ser escollit president del Barça a les urnes. Passem revista, per tant, Anna, perquè va estar marcat el primer any d'aquest segon mandat de Joan Laporta.
Per Leo Messi, el 5 d'agost, el millor futbolista de la història del club blaugrana s'acomiadava del Barça a contracor.
No estaba preparado, la verdad que el año pasado cuando se armó todo el lío del Burufak y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido, pero este año no.
I tot i que les dues parts volien continuar el seu camí juntes, el cert és que l'economia del club no permetia inscriure el 10 del Barça a la Lliga. Escoltem Laporta.
No estic disposat a fer-ho per ningú. Hipotecar els drets del Barça per mig segle, no estic disposat a fer-ho perquè, afortunadament, doncs, tenim una institució que té gairebé 122 anys d'història i que està per sobre de jugadors, inclús per sobre del millor jugador del món.
5 dies després del comiat de Messi, el PSG feia oficial el fitxatge de l'astre argentí, que per cert acaba aquest 30 de juny. D'altra banda, Laporta també ha hagut de fer front a un deute que es deia que era de 1.500 milions d'euros i per aquesta raó es va demanar un préstec de gairebé 600 milions al Goldman Sachs. Laporta també ha hagut d'assumir algunes de les funcions que feia el CEO després que Ferran Reverter decidís dimitir per discrepàncies amb el model de gestió del president blaugrana. A més, el club es va aliar amb el Madrid i la Juventus per ser un dels impulsors de la Superliga, va fulminar Ronald Koeman a la banqueta per posar-hi a Xavi Hernández com a home orquestra i es va continuar l'aposta pel femení, que continua creixent, i es va canviar el nom de l'estadi pel de Spotify Camp Nou.
Tot això durant el primer any, i pel que fa al segon any de mandat, les palanques han tingut un paper rellevant en el segon recorregut de la porta al capdavant del club.
Es van activar a l'estiu i servien per vendre patrimoni, així poder fitxar i sobreviure. Es va vendre un 25% dels drets audiovisuals dels propers 25 anys a Sixth Street, i entre altres coses, es va vendre també el 49% de l'empresa Barça Studios, que es va repartir entre Socios.com i Orfeus Media. Recordem que en Joan Laporta al capdavant, el Barça ha invertit 200 milions d'euros en fitxatges. I en aquest segon any també ja ha tingut cabuda el controvertit cas Negreira, encara per resoldre, i com s'anirà construint l'espai Barça. I en futbol, el Barça amb Joan Laporta al capdavant, el Barça ha guanyat la Copa del 2021 amb Koeman dirigint la banqueta i la Supercopa amb Xavi. Pel que fa a les seccions, l'handbol va conquerir 2 Copes d'Europa i el futbol sala 1. La decepció va arribar de la mà del bàsquet, que va perdre la semifinal de l'Eurolliga contra el Madrid i la final de Lliga també contra els blancs.
I encara en futbol, un altre equip català, el Girona, ha presentat aquest migdia la renovació del jugador Bernardo.
El colombià va aterrar a Montilivi el 2017 procedent del Middlesbrough anglès. La vinculació entre Bernardo Espinosa i el club blanquivermell s'allargarà fins al 2024 amb opció d'una temporada més. Bernardo no ha amagat la seva felicitat després de renovar.
Tomar decisiones como estas es muy fácil. Yo llevo aquí 5 temporadas, 6 años. Siento que Girona es mi casa. Todas las personas que componen la familia del Girona, dentro y fuera del club, me hacen sentir como en mi casa. Y cuando estás bien, estable familiarmente, deportivamente, y tomar este tipo de decisiones, pues resulta muy sencillo.
Fins ara, el central de 33 anys ha jugat un total de 163 partits, 78 a primera divisió i 70 a segona, a banda de Copa i promoció d'ascens a primera. Pel que fa a la seva actual cinquena temporada, ha jugat 14 partits, dels quals 11 han estat com a titular. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que tornarà els diners als més de 19.500 aficionats del Liverpool afectats pel cas de la final de la Lliga de Campions que es va celebrar l'any passat a París. Segons un informe encarregat per la UEFA, no es va haver de lamentar cap catàstrofe gràcies a la calma dels aficionats anglesos.
I tornant a la Lliga Espanyola, encara cueja l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Celta, que es va jugar ahir la nit. El club navarrès exigeix una explicació pel gol anul·lat d'Abde.
Consideren que la imatge que ofereix el VAR no demostra que el davanter navarrès estigui col·locat en una posició antirreglamentària. El VAR assegura que el fora de joc és de Ximi Ávila, però la imatge que mostren es veu com està en línia amb el defensa del Celta. Això és el que deia l'entrenador navarrès Jacoba Arrasate sobre el gol anul·lat.
Yo profesor soy de geometría, sé un poco también, pero no, estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? El otro día con la de Quique Barja, hoy también he visto esa imagen también, puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no? Entonces, bueno, a seguir.
Qui surt perjudicat d'aquest empat és l'Espanyol, ja que veu com el Celta li pispa la posició i ara els blanquiblaus són 13ens amb un coixí de 2 punts sobre el descens.
Ahí tornarà el futbol europeu a la Champions. Aquesta setmana quedaran definits els primers quarts de final de la màxima competició europea de clubs. Aquest vespre hi ha els primers enfrontaments entre el Benfica i el Bruges i el Chelsea contra el Borussia Dortmund.
El Benfica, que rep el Bruges de Ferran Jutglà, té l'eliminatòria més encarrilada després del 2-0 a l'anada de jugar a la tornada a casa i més tenint en compte que els belgues venen de perdre per 3-0 l'últim partit de Lliga. També aquest vespre es decidirà el segon equip dels quarts de final que sortirà de l'enfrontament entre el Chelsea i el Borussia Dortmund. Els alemanys parteixen com a favorits després de superar els anglesos per la mínima 0-1 en l'anada. Tots dos partits es jugaran a les 9 del vespre i demà serà el torn del Tottenham Milan i del Bayern PSG. Recordem que amb la baixa, entre altres, de Neymar, que es perdrà el que resta de temporada.
I en tenis, la catalana Paula Badosa té difícil, però no impossible, atenció, emportar-se al Masters 1000 d'Indian Wells.
Primer hauria de superar, però, a la de Granada, Núria Parrizas, o a la italiana Elisabetta Cocciaretto. Després de podria jugar contra Elena Rybakina, finalista de l'Open d'Austràlia. I a les semifinals es podria trobar a la número 1 del món Iga Swiatek. Pel que fa al quadre masculí, Carlos Alcaraz, número 2 del món, després de Novak Djokovic, podria tornar a liderar el rànquing mundial si guanya el Masters 1000 d'Indian Wells. El serbi no s'ha pogut inscriure en aquesta competició després que els Estats Units no acceptin que una persona de fora entri al país sense haver estat vacunat contra el coronavirus. Per poder recuperar, per tant, la posició de número 1 del món, el murcià haurà de superar 5 rondes fins a arribar a la final. I acaba amb 2 apunts d'esport femení en hoquei patins. Avui, Vilassana Manlleu a les 9 de la nit, partit corresponent a la jornada 21 de la Lliga, i en waterpolo avui es juga un Terrassa-Sabadell, partit de la Divisió d'Honor, també a les 9 de la nit.
Molt bé, gràcies, Anna. Sempre aquest programa sense la plana cultural. Pere, avui tornem amb tu.
Encantadíssim.
Bona tarda de nou. I comencem parlant de teatre. Ho explicàvem també a l'inici de l'informatiu. El Teatre Maldà estrenarà el musical Tres Desitjos amb l'Alzheimer juvenil i les cures com a protagonistes d'aquest espectacle. La producció retrata les conseqüències vitals per a les persones que acompanyen aquests malalts.
És la nova obra de la companyia La Sinàptica i explica aquesta història d'una parella jove on un dels integrants és diagnosticat d'una variant genètica i minoritària d'Alzheimer. A partir d'aquí, la companya es converteix en la seva cuidadora i patirà com se li capgira la vida. De fet, l'obra vol ser un homenatge als cuidadors. És l'actriu Mercè Martínez.
M'agrada molt a mi l'enfoc que se li ha donat a l'obra aquesta, que no va a fer sang amb la malaltia d'Alzheimer, sinó que és un homenatge als cuidadors, perquè no es trenca només una vida, se'n trenquen diverses. La vida del cuidador, o sigui, està absolutament supeditada al malalt. Trenca la feina, es trenca en parelles, es trenca tot plegat. Per tant, si no hi ha una molt bona organització o no hi ha una molt bona xarxa, que no hi és, de les institucions, es fa molt difícil.
L'obra està sota la batuta de Pilar Capellades i compta amb els actors Marc Lluís Fernández, Judit Maletti, Carles Alarcón o també la mateixa Mercè Martínez que ara escoltàvem. L'obra es podrà veure del 15 de març i fins al 7 d'abril al Maldà.
Mira, i també tornant al teatre, ja s'ha estrenat amb èxit el nou espectacle de la companyia de Goll de Gom. Es tracta del muntatge l'alegria que passa, una obra escrita per Santiago Rusiñol.
Benvinguts al meu poble, poble gris, poble random com qualsevol altre. Un de tants i tants pobles, pobles habitats però poc habitables. I que inevitablement atrapats entre quatre carreteres...
Aquest és l'últim espectacle que farà la companyia abans de tornar als escenaris amb Maricel l'any que ve. L'obra es pot veure al Teatre Poliorama.
L'adaptació del text de Rusiñol és en clau musical contemporani i inclou música trap. El muntatge reuneix un repartiment jove i també figures claus de Degoll de Gom, com Àngels Gunyalons o Mariona Castillo. Al capdavant de l'obra hi ha Marc Rosic, Andreu Gallén, i s'encarrega de la direcció musical Ariadna Pella de les coreografies.
L'alegria que passa aquesta hora de teatre de la companyia Degoll de Gom se situa en un poble gris monòton industrial que de cop i volta veu trencada la seva rutina amb l'arribada d'un gran espectacle musical.
I el mateix alcalde d'aquest poble gris és qui ha contractat aquesta companyia. A tota aquesta situació s'hi suma que el fill de l'alcalde està a punt de casar-se amb la seva parella, la Lina, però s'enamora de la gran estrella de l'espectacle, la Zaira, i decideix que vol fugir amb ella del poble gris i monòton. La Zaira, però, està esgotada de tanta vida nòmada i desitjaria quedar-se a viure al poble i tenir una vida més tranquil·la. L'alcalde i el pare de l'enamorat, però, obliga el seu fill a desistir dels seus somnis. Amb tot, l'obra representa que, amb aquest encreuament, els líders dels noms, el clown i l'alcalde, veuen precisament totes les conseqüències que té que es barregin.
Doncs ja sabeu, aprofiteu per anar a veure aquest espectacle, que serà, com dèiem, l'últim que farà Degoll de Gom abans de retirar-se després de gairebé 50 anys de trajectòria. Tindreu temps, Vera, perquè està, crec, en cartellera fins al mes de maig. Ja ho anirem recordant també en aquest programa. Això sí, com a comiat, Degoll de Gom té previst encara dur a escena per quarta i darrera vegada l'any 2024 l'obra Mar i Cel. Va, també tenim més coses de teatre, en aquest cas de premis, perquè Crim i Càstig, de Pau Carrió, i la coproducció del TNC i el Teatre Principal de Palma, Zona Inundable, dirigida per Marta Gil, competiran com a millor espectacle de teatre als 26ens Premis Max.
Les obres, de fet, comparteixen nominació amb el Tasso, de la dramàtica Errante, La Infàmia, de Producciones Comicalla, i La Voluntat de Creer, de Baxman Producciones, del Teatre Espanyol. L'espectacle Runa, de la coreògrafa Lalia Iguadé, també aspira a tres guardons per la millor coreografia i la de millor intèrpret femenina i masculina de dansa. Pere Arquilloé opta al Max a millor actor per L'Adversari i Pau Carrió el de millor adaptació teatral. La gala de lliurament d'aquests premis, Xavi, tindrà lloc el 17 d'abril a les 8 del vespre al Gran Teatre Falla de Cadis.
Doncs a veure si tenen sort aquestes dues obres. Ara sí, deixant de banda les arts escèniques, tenim més coses. Per als fans del manga, l'anime i la cultura asiàtica estan d'enhorabona perquè ja tenen una nova cita per marcar el calendari a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'un nou festival de música centrat en la música asiàtica. Es tractaria d'un spin-off del manga a Barcelona. El nou festival s'anomena Bubble Pop.
Leihi, Rei Ami, Super Orgasnim, Jomi o Macros 8299, no sé si els he dit bé, són alguns dels artistes...
Si no, els fans del manga segur que
ens trucaran aquí a l'Ester Enfadats. Són alguns dels artistes que actuaran en aquesta primera edició d'un festival que la directora general del Ficòmic, Meritxell Puig, ha descrit com el primer certamen de música asiàtica d'Europa.
Públic.
Sembla que no tenim aquest tall, però bueno, en qualsevol cas deia doncs, això, que aquest Bubble Pop barceloní serà la primera vegada, que és la primera vegada que es fa aquest festival de música asiàtica aquí a Europa.
Doncs ja ho saben, tots aquests fans del manga, vagin, ja segurament coneixen aquests noms que has dit.
Home, estaran bojos per veure'ls.
Si els has dit bé o no els has dit malament,
és igual. És el fenomen K-pop, aquest que coneixem ara tots. Doncs. Va, ell serà tothom.
I tant, doncs ja ho saben, aquest nou festival el va bé el pop. I pel que fa a la música, els madrilenys Vetusta Morla encapçalaran el cartell de la propera edició del Festival Ítaca, un festival que es fa, recordem, a la població de l'Estartit.
Del frío levanta
las velas. El concert Pere serà el dia 24 de juny i serà l'únic que la banda madrilenya faci aquest estiu a Catalunya.
I a banda de Vetusta Morla, també actuaran en aquest festival Carmen 113, Serial Killers i Reinar DJ. Les entrades per aquests concerts ja estan a la venda.
Doncs no us ho perdeu, gràcies, Pere, i avui acabem aquest informatiu amb aquesta cançó que precisament es diu 23 de juny, la vigília del dia en què actuarà Vetusta Morla al festival Ítaca Sant Joan de l'Estartit. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció de l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà puntuals a les dues i ara, com cada tarda, s'hi posen Joan Trias i el seu equip amb la caravana. Fins demà.
Y haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río me